Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. El president dels Estats Units, Donald Trump, accepta suspendre els bombardejos i els atacs a l'Iran durant dues setmanes més per poder avançar en les negociacions. Trump ha anunciat un alto al foc bilateral a la seva xarxa social Truth Social. Ho ha fet in extremis, poc abans que expirés l'ultimàtum que ell mateix havia llançat a l'Iran perquè reobrís el pas de petroli per l'estret d'Hormuz. Washington, Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit. Finalment, Donald Trump ha acceptat la proposta pakistanesa. Val a dir que era l'opció més plausible tenint en compte la posició difícil en què es trobava el president nord-americà, una posició que s'havia d'alguna manera cavat ell mateix. Trump ha justificat que l'acceptació de la pròrroga del seu ultimàtum passa per l'obertura immediata de l'estret d'Hormuz. Un Trump que assegura també que això forma part d'un alto al foc per les dues bandes. Recordem que hores abans també s'havia expressat l'ambaixador de l'Iran davant les Nacions Unides, amb unes paraules que deixaven el president dels Estats Units en una posició molt incòmoda davant l'opinió pública mundial i que també poden haver condicionat la seva decisió.
Aquest llenguatge no és només profundament irresponsable, sinó que arribar a declarar que tota una civilització morirà aquesta nit i no tornarà mai més. Aquesta retòrica és, per si sola, impròpia de qualsevol líder polític, i encara més si es tracta d'un membre permanent del Consell encarregat de mantenir la pau internacional.
Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Washington.
Repassem ara altres informacions en format més breu. Brussel·les recrimina a Espanya haver aprovat una rebaixa de l'IVA dels combustibles. La Comissió Europea adverteix al govern espanyol que la directiva sobre l'IVA no preveu aquesta possibilitat i recorda que les mesures que es prenguin per reduir l'impacte de la guerra no poden contribuir a augmentar la demanda de combustibles fòssils ni augmentar tampoc el deute. L'entorn més proper a José Luis Ábalos i Koldo García els desmarca d'una trama de pessigades econòmiques i ho redueix a favors personals. En el primer dia del judici al Suprem pel cas de les mascaretes, l'exparella de l'exministre de Transports ha reconegut haver cobrat de dues empreses públiques sense treballar i el germà de García ha admès haver anat a Ferrat a recollir diners en efectiu. L'Artemis 2 de la NASA ja torna cap a la Terra. Els astronautes han abandonat l'òrbita lunar després d'una missió històrica, amb imatges inèdites de la cara oculta i amb la mirada posada en la futura base permanent a la Lluna. Kanye West no podrà entrar al Regne Unit per actuar a Londres. El govern britànic li ha denegat el visat pels comentaris antisemites que ha fet en els últims anys. La visita del Papa Lleó XIV aquest mes de juny a Madrid, Catalunya i les Canàries costarà uns 15 milions d'euros. Són els càlculs que fa la Conferència Episcopal Espanyola que, per cobrir despeses, fa una crida a fidels, empreses i patrocinadors a fer aportacions econòmiques. Els diners es destinaran a despeses com ara el muntatge de tanques de protecció, les pantalles gegants per seguir els actes del Papa o les torres de comunicació. En el dossier elaborat per l'Església s'obre la porta que els grans benefactors que facin grans aportacions econòmiques d'entre 500.000 i 1 milió d'euros puguin rebre una salutació privada del pontífex. De moment, la Conferència Episcopal calcula que mitjançant donacions ja han garantit pràcticament la meitat dels 15 milions d'euros necessaris. Fernando Jiménez, coordinador de la visita, diu que tot estarà auditat.
Vamos a publicar todas las cuentas de absolutamente hasta el último euro de cada una de las sedes y el tema global. Luego, no tengan ningún problema, que lo tendrán.
L'Església calcula que la visita del Papa tindrà un impacte d'uns 100 milions d'euros. Esports, el Barça rep l'Atlètic de Madrid aquest dimecres a l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions de Futbol. Flick té les baixes de Frenkie de Jong, Marc Bernal, Rafinha i Christensen. També es disputarà l'anada del Paris Saint-Germain-Liverpool. Aquest dimarts, Madrid 1, Bayern de Múnich 2 i Sporting de Portugal 0, Arsenal 1. La FIFA obre procediment disciplinari contra la Federació Espanyola pels crits racistes durant l'amistós d'Espanya-Egipte a Cornellà al Prat. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça ha perdut contra un rival directe, Panathinaikos grec per 79-93. El tècnic Xavi Pasqual obre la porta a no continuar. A falta de dos partits, els blaugranes haurien de guanyar-los tots dos, contra el Mònaco fora i contra el Bayern a casa, per assegurar-se el play-in.
Fins aquí les notícies. Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc?
Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
Nit dels Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí, segona hora de la Nit dels Ignorants, a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474. Si voleu fer alguna pregunta, alguna reflexió d'on som, on ens hem situat a aquesta hora de la matinada, o bé respondre alguna qüestió d'aquestes que queden pendents, que encara no ha respost ningú, i que us recordo perquè feu memòria i si us ve de gust, doncs trucar i fer la resposta, o si no, deixar-la al WhatsApp, que és el 667-220-148. Per exemple, l'Aleix, des d'Esparreguera, ens demanava quina línia de tramvia va ser l'última a desaparèixer i quin any va ser. La Marina, des de Barcelona, hi ha algun lloc on es facin o s'ofereixin cursos per les tasques de la llar? Això encara fa temps, aquesta, eh? Encara ningú no ens ha contestat ni hem trobat encara resposta. La Mireia, des de Castellà del Vallès, diu, ens deia, han inaugurat un edifici de la biomèdica dels laboratoris AstraZeneca. També s'investigaran malalties rares de la vista. I l'Ela pregunta. En Josep, des del Parguell, diu, per què gairebé no es comercialitza la llet de cabra? Costa molt de trobar-ne. L'Alfons, des de Bellcaire d'Urgell, diu, a l'entrada dels Encants de Barcelona hi ha un rètol que diu Encants Fira de Bellcaire i ell vol saber quin és el seu origen. I la Fina, des de Nou Barris, ens demanava ja fa dies si tens un llogater, com pots saber si ha rellogat l'habitatge o si viuen més persones de les que consten al contracte. Totes aquestes són preguntes que heu fet vosaltres en diferents programes de diferents setmanes, que heu trucat al 93-207-474 i que encara ningú a resposta. Així que si voleu us ve de gust, doncs ens ajudeu a fer més gran aquest programa. Ja heu vist que la hora anterior l'entrevista que hem fet era gràcies a una proposta d'un oient que deia que la mestra de la seva neta mereixia una entrevista i quan la vam sentir, mare meva, si es mereixia l'entrevista. I tant, ara així ja la podeu conèixer tots absolutament.
La Nit dels Ignorants, Catalunya Ràdio.
Les idees, el saber, pot ser compartit. I en ser compartit no es gasta. Mira quina meravella. Al contrari, encara s'incrementa. I això és el que fa que, quan les coses s'entenen bé, el món del saber, dels que busquen, dels que es pregunten, dels que dialoguen, és un món on la col·laboració és essencial.
Amb Marta Romagosa.
Va, posem una mica de música perquè tenim llista pendent. La Carme del Guinardó ens deia, volia alguna cosa del senyor Xavier Cugat? Doncs mira, aquí la tens. Estava clar, que era la versió de la Bamba que feia l'orquestra del Xavier Colgat, que ens demanava fa uns dies la Carme del Guinardó. Ens truca el 93-201-7474 en Manel des de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit. Soc el Manel.
Què tal, Manel? Digues.
He trucat alguna altra vegada. Bé, la felicito, Marta, perquè excel·lent. I, a més a més, t'hi dones molt, o sigui, estàs totalment entregada. Bravo. Escolta,
gràcies.
Volia explicar...
Digues.
No, de veritat. O sigui, mira, volia explicar una tonteria. Mira, jo, fa uns 50 anys, l'any 72, ja més, ja. O sigui, vaig estar estudiant a Ginebra, en una escola d'hostaleria. Érem 60 alumnes, i un d'ells era un nebot del sa de Pèrsia, del sa d'Iran.
Què diu?
Tenia molta amistat. Sí, oh, clar, allí, és que allí, jo era el pobre.
Clar.
Però sí, clar, jo era el pobre, però vull dir... Primer vaig estar a Lausanne, un any, en un hotel, que ara ja no és hotel, és una banca privada, allí per aprendre-me del francès. Però no en sabia prou, perquè per fer estudis s'ha de ser, però molt, s'ha de ser molt l'idioma. Bé, total, que llavors va ser el següent que volia també preguntar si el senyor Narcís es pogué de Pineda pues, posar en contacte amb mi, perquè en aquest hotel que jo vaig treballar de Lausanne, hi havia una senyora del primer dia, la vaig pujar la petita gent a la xambra, al servei d'habitacions, i es deia Madame Tabel, i era una escritora francesa, que jo en aquell moment tenia 26 anys, era un 70 i pico, ja morta fa temps, que, o sigui, va escriure una novel·la en francès, que ho he vist per internet, que es veu que els francesos la tenen com una gran escritora, que es diu Diane de Poitiers. Es veu que va fer aquesta novel·la. Recordo, no sortia mai de l'habitació, vivia sempre a l'hotel, hivern i estiu sempre. I llavors, quan existia la informàtica, era una taula de despatx, el seu lloc, l'habitació, no massa gran, i tot de papers, per tot arreu, per tot arreu. Papuns, papers, tot. I en aquesta, Madame Tabel, me'n recordo que la patrona de l'hotel, Madame Bombeng, ens deia, ah, atenció, en set incontesses, el que era contesa.
Ai, llavors,
No, de veritat, llavors, sí. Aquesta senyora, Madame Tabel, es veu que a França la tenen com, vull dir, per escriure molt bé, aquesta novel·la, que és com històrica, Diane de Poitiers.
No la coneixia de res, història. No la coneixia, que no la coneixia jo. Madame... De veure que
l'escriptor de Madame Tabel. Madame Tabel, sí. Era condesa de Tabel, i venia el seu fill de tant en tant, que havien a pagar el que fos la factura, li feien un preu especial. I llavors deia Madame Tabel, escritora francesa, eh? I llavors, va escriure aquesta novel·la, que heu llegit per internet, és l'any que aquella època ni em vaig fixar.
No, clar.
Llavors, això, Diane de Poitiers, i bastants llibres, eh? Un altre que es diu D'Abord Contès, o sigui, diverses obres en francès. I era molt senzilla, senzilla totalment. Si era menjar a l'habitació, donava propines, bones propines, però era molt atenta, però, vull dir, i tota la seva habitació era tot full papers i llibres per tot arreu. Oh,
clar, perquè devia fer tot a mà, no havia de passar net, vés a saber...
No existia la informàtica. I venia el seu fill, ella francesa, eh? Perquè jo he vist per internet, baixant l'autopista que baixa la vall del Roine, que cap aquí baix, doncs hi ha un poble bastant gran que es diu Tabel. Deu ser ella, i ella era Madame Tabel, que era condesa de Tabel. Però senzilla, eh? Anava a vestir senzilla, com amb una mantaleta, aquestes senyores grans d'aquí, i per treure el fred, i deia, amb bon potatge, o l'edim, treixó, que li deia el cunyer, que volia una sopa de verdures ben calenta i amb una marmit, perquè això servia ella. Bueno, coses de la vida, de veritat. I llavors, doncs, ja vaig anar a aquesta escola d'hostaleria, i bueno, allà, doncs, hi havia com a alumne, doncs, aquest xicot, que era el nebot del Sa d'Iran, es deia Saleh, i el seu pare era el ministre d'Assumptes Exteriors del Sa, ja de la família,
sí.
Però molt amable, un xicot, havíem sigut molt amics, veus, molt no, però companys, i llavors, doncs, resulta de què va venir el Sa, amb totes aquestes, devia ser allí cap a primers de juny de l'any 72, a Ginebra, que va anar allò al Biro Internacional de Treball a fer, van dir, un discurs sobre els drets humans, el Sa de Pèrsia.
Sí.
Llavors, jo el vaig veure dintre d'un Ford Lincoln continental blindat, eh? Blindat amb policia suïssa per tot arreu.
Tu diràs.
I a més, allò a l'escola va portar un munt de policia perquè el seu nebot estava allí amb nosaltres, robat del director. I tot això, llavors, aquells dies ens fèiem pràctiques allò de sense cobrar al restaurant de les Nacions Unides, que era allà mateix, Vieux Bois, vol dir Viejos Bosques, que és el parc de les Nacions Unides a Ginebra.
Sí.
I llavors no em tocaven allí el dia que havia alçada de Pèrsia. I li vaig dir, mira, veremos a tu tío, veremos a tu padre i a tu tío. Llavors, hi havia un control de passaports i de tot, que no s'ho pot imaginar. Llavors, van anar al restaurant, un tip de treballar, ens feien treballar, i jo tenia la concessió, un director irlandès o anglès, hi havia uns metres francesos, que ens fotien treballar amunt i avall, amb plats amunt i avall, una cosa cansada. I llavors va passar que el Sa de Pèrsia i el seu sèquit, és ja unes 15 o 20 persones, van dinar en un saló, diu, el saló francès de les Nacions Unides, del Palau, i van vindre dos camarers del Màxim de París a portar-li un càtering amb avió. De línia regular van portar el càtering per ells. Ells no van menjar, ja.
El menjar venia del Màxims de París, està bé, això.
Sí, ho
només per ell, això, eh? Només per ell, sí, sí.
Només per ell, però devien ser unes 15 persones, el pare del meu amic, el Passalçà, del seu sèquit.
Tot i llavors, gràcies. Que bona aquesta veritat, anècdota, Manel, gràcies per compartir-la.
No, que és veritat. I llavors també, doncs era l'any 72, i aquí em sembla que la SEAC va passar alguna cosa d'això dels sindicats, va matar una persona o alguna cosa. Llavors va anar a la cunya d'allà de les Nacions Unides, i de les màquines de rentar plats, i diuen que era espanyol, i parlant Digo, ¿cómo están las cosas en España? Digo, mira, yo trabajaba en la SEAT y me han arreglado los papeles para salir rápido y estaba bien colocat, no sé qué, allí mateix, a rentaplats tot el dia, amb màquines per lluvia, un munt de plats, i màquines d'aquestes especials de rentaplats, i era un que havia arreglat els papers per passar a la frontera i vindre a Suïssa. Jo ho explico ell mateix. I a la SEAT va passar alguna cosa, el 72, algo de sindicat, ho havia llegit, o sí?
No ho sé, no ho sé.
Però l'havien col·locat allí.
Sí, sí, el van fer marxar, Déu-n'hi-do. Quina vida, Manel. Sí, sí. Gràcies per compartir-la al programa, eh? Molt interessant.
Però vull dir, no, perquè a Suïssa hi havia molta gent d'aquests. També a l'hotel aquest Orient van vindre uns dos mesos uns familiars del rei Farouk d'Egipte, que eren exiliats, que eren grans, eh?, i vivien a Lausanne, però tenien un xalet preciós al costat del llac Léman, i llavors els van fer com unes obres, una remodelació, un matrimoni sol, gran, amb tres minyones, i ells dos van vindre a l'hotel a viure allí, que a l'hotel, que estava a l'habitació, i em van demanar a mi que anés allí. Vol dir que van anar allà al seu, anar a casa seva, van invitar, i em van demanar que els netegés trobar l'Istra. L'Istra són làmpades de llàgrimes d'aquestes de l'or. Llavors, jo dic que això no ho he fet mai. I jo, sí, un dia t'ho explicarem. Amb alcohol a brilé, que vol dir alcohol de cremar, llavors puges a l'escala, els minyones, que volem pujar. I me'n donaves tants, una bona propina.
Oh, ja, va, com a mínim, llibre. Això com a mínim, tu.
Bueno, no, però més que res, hi havia una bona amistat, ell parlava molt. Tenia ell una senyora que no era la millor parella per ajudar-la, com anar amb la companyia. Mm. Però, parlaven amb ara tot el dia.
Clar, clar, tu digues.
Se me deien, ai, Manuel, com se vivia en francès? Com bé vivíem quan vivia el rei Farouk? Vivíem allò al seu palau.
Ah,
i
ai,
unes
Manuel.
Festes que ho explicava, de veritat.
Que bo, sí. Que bo. Té un llibre, Manel, després, té un llibre, vostè.
No, i després, allà al costat, jo el vaig veure, però la reina Victòria Eugènia, allà al costat mateix, a Montflací, allí hi havia el xalet, que els Borbons, allò vivia, va morir, allà, que estava una dona, l'àvia.
Clar, sí, sí. Sí. Molt interessant, Manel. Gràcies per compartir-ho avui a la nit dels ignorants. Una abraçada ben gran. Que tingui bona nit.
Adéu-siau.
Adéu de Luxemburg i de Suïssa. Ens n'anem una mica més lluny, va.
On anem? Amb Toni Arbonés.
Toni Arbonés, bona nit.
Què tal? Com esteu? Bona nit.
Com estàs?
Doncs mira, aquí disposat a fer un altre viatge imaginari, perquè els que fem són imaginaris.
Sí,
eh?
Però després es poden fer realitat, que aquesta és la gràcia.
La imaginació, bàsicament.
Sí, però després un dia els podem fer realitat.
Un dia podem fer-los realitat.
Sí, i avui quin podem fer realitat? A veure.
Avui, si us sembla, podem fer escala a la península de Malacca.
Malacca?
Sí.
Malacca?
La més gran del sud-est d'Àsia, alhora el punt més austral, també, d'aquesta part del planeta, compartida per quatre països, Birmània i Tailàndia, que més o menys es reparteixen al nord, Malàisia i Singapur. Singapur, la ciutat-estat, doncs, que es reparteixen la part més meridional, més al sud, el tram final de la península. Aquesta península és curiosa, perquè tu em pots preguntar, per què hi anem?
Per què hi anem?
La península,
doncs, per què hi anem, aquesta península?
Perquè hi ha algunes ciutats curioses de veure, si us sembla, perquè en el passat van ser ports neuràlgics del comerç de l'època, Penang, Malacca, Kuala Lumpur, Singapur, clar. Algunes us sonarà més que altres,
Kuala Lumpur, jo faig servir molt això, d'eh?
Quan
parlo d'un lloc molt lluny, sempre
Lumpur,
dic fins a Kuala Lumpur.
Podem perdre Kuala Lumpur.
Sí.
Doncs bé, per totes aquestes ciutats portuàries s'hi creuaven anys enrere, segles enrere, mercaders d'Aràbia, de l'Índia, xinesos, àrabs, en fi, una mica de tot. Fins i tot europeus, que comerciaven amb metalls, amb pedres precioses, amb fustes, amb espècies. Ja saps que aquella època era l'època de les espècies, del clau, de la canyella, del pebre, tot el món anava boig per les espècies. En fi, sedes, porcellanes, no ens extendrem. Clar, però com anaven i venien aquesta gent?
Com es movia, clar.
En aquella època, que encara no havien inventat els motors, havien d'anar a força de vent, anaven amb velers, amb pesos pels monzons.
Uau.
Això que a vegades surt a les notícies,
sí,
no?
Sí, que fa por.
Fa por, exacte. Monzó, que és una paraula que, per cert, deriva del portuguès monsau, que alhora deriva de l'àrab mausin. D'alguna forma podríem pensar que els àrabs en són els inventors, però no, ja s'esmentaven els monzons a l'antiga Mesopotàmia, fa més de 4.000 anys, és a dir, que fa molt i molt temps que es coneixien. Això no vol dir, però, que es dominessin. Uh-huh. La paraula monzó refereix als vents favorables per navegar d'Occident cap a Orient i, evidentment, d'Orient cap a Occident. Uh-huh. Són vents estacionals, regulars, que afecten sobretot aquesta part de l'Àsia marítima. I
hi va tenen èpoques, no?
Sí, bàsicament dues estacions, podríem dir. Grosso modo, del maig a l'agost, estació càlida, vents plujosos, uh-huh, i bufen de sud a nord. I llavors, curiosament, s'inverteixen de novembre a març, l'estació freda, quan són secs, i llavors bufen de nord a sud.
A l'inrevés, ah, mira, està bé.
Clar, la descoberta dels monzons s'atribueix a un mariner grec que es deia Hippalus, que sembla que va ser el primer navegant que va creuar l'Índic fins a l'Índia. Uh-huh. A l'Índia. I es veu que els mariners àrabs, doncs, en van tenir el monopoli del secret, del coneixement d'aquests vents durant molt de temps, i, per tant, van tenir també el monopoli del comerç de les espècies durant molts segles, però perquè, clar, sabien com anaven aquests vents i, per tant, eren...
Es podien moure fàcilment.
Sí, podien moure fàcilment i amb seguretat. Clar, va ser gràcies, fixa't tu, va ser gràcies al pilot àrab Ahmad Ibn Majid, que Vasco da Gama va aconseguir arribar fins a Calicut, al sud-oest de l'Índia, perquè, clar, sabem que és el primer europeu, el primer navegant europeu, doncs, que ho va aconseguir tombant el Cap de Bona Esperança, però no sabíem per què ho havia aconseguit. Doncs bé, perquè hi havia un pilot àrab al seu darrere, doncs, que era el que guiava el vaixell. I, com sempre passa, aquest règim estacional dels monzons, que era secret, la forma que funcionava, doncs, va acabar sent també un secret de domini públic.
Ho sabia tothom,
això,
ja.
Doncs, al final, doncs, el van fer servir... Tothom. És aquí on anem a petar, a Penang, a Malacca i a Kuala Lumpur, aquestes ciutats que us havia esmentat al principi. Perquè aquí és on van confluir, i un cop coneixien el secret dels monzons, doncs les diàspores mercantils, i els que hem dit abans, perses, àrabs, jueves, índies, austronèsies, etc, etc, empeses sempre pels monzons.
I sempre anaven a comerciar, sí?
Sí, bàsicament, en aquella època sí. Llavors, és clar, com que calia esperar, doncs, que els vents bufessin d'est a oest en una època i després esperar que bufessin a l'inrevés una altra, doncs alguns s'establien durant mesos en aquestes poblacions on anaven, bàsicament, a mercat. I també hi resaven.
Ah, també?
Clar, també resaven. Llavors, si anem a aquestes ciutats, doncs és lògic que hi trobem temples confucians, mesquites, temples indis, amb els seus mandirs, en fi... Vols que comencem per la ciutat aquesta que
aquesta
dius
que jo
sona lluny?
Em sona molt lluny, però la faig servir molt, per no sé per què. Kuala Lumpur, em fa gràcia i tot, de veure com és aquesta ciutat.
Doncs mira, és el que és, però saps el que va ser?
No.
Va ser una confluència fangosa, que és el que vol dir el nom Kuala Lumpur.
Això vol dir
Malai.
Confluència.
Sí, perquè es veu que aquí s'hi trobaven dos rius, encara s'hi troben, el Klang i el Gombak, i aquesta confluència d'aquests dos rius és el lloc on es va anar formant un petit nucli de miners xinesos que anaven a buscar estany. I llavors van formar, doncs, un poble d'aquells fets amb canyes, que es cremava de tant en tant, que hi havia epidèmies i malalties...
I que es moria tothom.
Que es moria tothom.
Poblet,
que hi havia batusses. Llavors, per posar ordre, es va crear la figura del capità Xina, que era el que posava una mica de pau entre els clans d'aquesta comunitat xinesa.
Era com un alcalde, un...
Sí, venia a ser, doncs, això, el cap dels clans, que es canviava de tant en tant. Doncs bé, un d'aquests capitans xina va ser Yap A Loi, i aquest senyor és el que va fundar, o el que s'atribueix la fundació de Kuala Lumpur, que és l'actual capital legislativa dels estats malais federats, popularment conegut com Malàisia.
Malàisia.
El diem Malàisia, perquè, ja veus, capital legislativa, perquè l'administrativa, exactament, és Putrajaya. L'havies sentit a...
No, o sigui, aquest nom, no, Déu-n'hi-do, també, Putrajaya.
No t'ho prenguis malament,
No m'ho prenc malament, però no sabia que era la capital.
Aquesta és la seu del govern des del 1999, és a dir, que ja fa un grapadet d'anys, Uh-huh. Aquí, a Kuala Lumpur, però encara hi podem trobar el Parlament, l'Istana Negara, que és la residència del rei, perquè parlem d'una monarquia...
Ah, hi ha rei.
Constitució, exactament. El rei és el cap d'estat, com aquí, i el primer ministre, doncs, és el cap del govern.
Clar.
Amb una àrea metropolitana d'aquella confluència fangosa amb els primers miners allà pastant fang, doncs ara l'àrea metropolitana de Singapur, a la vall del riu Klang, té més de 7 milions d'habitants.
Imagina't.
És gairebé com tot Catalunya.
Sí, sí, sí. Sí. Ara, i cabríem.
És una ciutat que es pot recórrer fàcilment amb tren, amb metro, amb l'SkyTrain, amb el tren del cel,
sí,
és el monorail,
sí,
que és curiós. A més, és un bon mitjà de transport per conèixer una mica, fer-te una mica la idea de la ciutat. Agafes el monorail, deixes portar, vas i tornes, i veus una mica l'estructura de la ciutat. Moltes d'aquestes línies de tren i de metro conflueixen a un lloc que es diu Central, amb S.
Amb S.
Sí, que és el hub, que es diu ara, o nus ferroviari, de la ciutat.
De la mateixa ciutat,
sí.
Molt bé.
I llavors, doncs bé, si ets al centre de la ciutat, veuràs que els gratacels es disputen el lloc amb la selva, perquè, clar, tot aquest lloc, tota aquesta part de la península de Malaca, doncs abans, què hi havia? Doncs hi havia selva, abans d'aquests rius i d'aquest fang, doncs hi havia selva, però és que la selva encara hi és. Veus que la ciutat es disputa el lloc amb la selva,
edificis
encara
i selva,
és
tota
a jardins, a places, sí. I els edificis, sí, 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 s'enfila per molts edificis. Ja en parlarem. Kuala Lumpur, no sé si ho sabies, però actualment es considera una ciutat global. Per això hi trobem tants gratacels.
Clar.
Potser el que més us pot sonar són les Torres Petronas. Són aquelles dues torres bessones.
Iguales, no?
De l'any 1999, va ser l'any en què es van acabar de construir, obra d'en César Pelli. En aquella època, amb 452 metres d'alçada, eren les més altes del món. Un estatus que van tenir durant pocs anys, perquè el 2003 ja les va superar, la torre Exchange 106, un metre i escaig més, 453,8 metres. Ja saps que hi ha una competitivitat amb això.
Sí,
els gratacels,
i entre ells mateixos veig que també s'ho fan.
També.
Déu-n'hi-do.
El que em va sorprendre és trobar-me la torre Merdeka. No t'ho prenguis malament,
Merdeka,
això, Merdeka.
O sigui, quins noms tenen aquesta gent?
Merdeka 118. De fet, Merdeka no és el que sembla, sinó que vol dir independència en malai. Aquesta té 678,9 metres. El fet que se la considera el segon edifici més alt del món, només pel darrere del Burj Al Khalifa a Dubai.
Ah, tot havia d'anar per
allà. Si no hi ha caigut algun míssil. Si algun míssil no l'ha escapçat.
Espero que no, mentre estem fent aquesta conversa.
Exacte.
Espero que no.
Bé, doncs és el segon edifici més alt del món, evidentment el més alt de Malàisia i el més alt d'Àsia. Només l'antena, perquè et facis una idea, que hi ha el terrat, per dir-ho d'alguna forma.
D'aquest edifici, del Merdeka?
Del Merdeka 118, fa 160 metres. És a dir, és gairebé tan alta com la torre més alta de la Sagrada Família.
L'antena?
Que en fa 170. Només l'antena. És un monstre d'edificis. Són edificis, certament, que te'ls has de mirar més d'un cop. Però, a banda de entretenir-te amb els gratacels, jo us recomanaria el barri xinès, que és més tradicional, el carrer Petaling o Jalan, que és el carrer, doncs, amb malai, Jalan. Jalan Petaling. Que ja saps que són mercats que funcionen tot el dia,
Tot el dia, no?
Bueno, més aviat la tarda i la nit, Més que el matí.
A primera hora no ho trobarem.
A primera hora és difícil de trobar-lo bé.
Deuen dormir.
Exactament.
Molt bé.
I a la ciutat, igual que trobem, doncs, a Penang i a Malaca, hi conviuen, doncs, malais, xinesos, indis, veurem una barreja ètnica allà on anem. Podem anar, per tant, doncs, a visitar llocs de pelegrinatge pels indis. Per exemple, aquí és molt conegut un lloc que es diu les Batu Caves, que són unes coves, unes grutes naturals.
Sí.
L'únic inconvenient és que has de pujar 227 esglaons per arribar-hi, però val la pena.
227 tampoc ho trobo molt,
Mira, vas fent,
a poc a poc.
I bé, són grutes interessants de 400 milions d'anys, amb ratpenats, amb micos.
Amb micos.
I amb les deïtats índies, evidentment. Clar. Està clar.
D'acord. Micos que t'ho prenen tot.
Sí, has de vigilar,
Sí,
tot allò que brilla, això, sí, i ja no ho trobes,
I se'n van i no... Aquests lladregots
no els tornaran,
trobes.
Exactament.
Ja, molt bé.
Doncs bé, en aquestes ciutats, com diem, la convivència entre les tres comunitats religions, doncs, està representada amb grans murals pintats al carrer, que també trobem a Penang, que és una altra de les ciutats que volia visitar en aquest viatge imaginari,
ciutat,
exactament. Mm-hmm. Una mica més al nord de Kuala Lumpur, també empori comercial del passat, on hi anaven a parar, doncs, tota aquesta gent que hem esmentat, amb els seus dous, que eren aquests velers dels àrabs, els joncs, els sampans xinesos. I aquí val la pena visitar el centre ciutat, que curiosament es diu Georgetown, des del 1814, que és una illa i està connectat al continent per dos ponts, un de 13 quilòmetres i un de 24.
Home, Déu-n'hi-do.
És a dir, que és d'aquells ponts que no es veuen, s'acaben,
Van cap a la... Quan comences a circular no veus el final,
Exactament. Fa una mica de cosa,
Sí, quan no saps quan acaba, sí que fa una mica de cosa.
Veus enmig del mar, en fi.
Dius, a veure com...
I quan hi arribes, et trobes amb els jetis, amb els anomenats jetis, que són comunitats palafítiques d'immigrants xinesos, d'aquells que van arribar al segle XIX. Hi ha sis d'aquests poblats palafítics, sis jetis de diferents clans xinesos.
M'he pensat una altra cosa,
no,
jo.
No.
D'acord.
Són això, eh?
Sí.
I aquí era just on vivien aquestes comunitats mentre esperaven el canvi de vents.
Ah, d'acord.
Pensa que el barri xinès de Manila, per exemple, que és el primer barri xinès del món, el que va existir fora de la Xina, es va crear per això també, perquè eren xinesos que baixaven de la costa est de la Xina a comerciar, i llavors mentre s'esperaven que el monsoc canviés de sentit, doncs s'establien en allà i es van anar creant aquests barris xinesos. Aquests jetis són barris, ja ho hem dit, surans, fets sobre pilones de fusta, i es poden visitar. Es poden recórrer per un intricat univers de passeres de taulons de fusta, i la gent està encantada que hi vagis a veure'ls.
Vull dir, sí,
que
és molt fàcil. Sí, no et diuen res.
No. I aquí doncs, també, evidentment, hi anaven per intercanviar tot aquest seguit de productes que ja hem esmentat, l'encens, el jade, les laques, la seda, les espècies, que encara ara podem trobar en els mercats moderns.
Molt bé.
Una altra de les coses que es pot observar curioses són les shophouses, que són edificis vernacles híbrids, únics en els centres històrics d'aquestes ciutats. Als baixos hi havia el comerç, i encara hi ha el comerç, i en el primer pis era l'habitatge, que allà on vivia
el
comerciant. I viu gent, sí, tot i que moltes d'aquestes cases s'han restaurat i ara tenen altres utilitats. Hi ha restaurants, podem trobar altres menes de comerços o de formes de vida. I aquí també trobem, en aquestes ciutats, però a Penang és especialment curiós, els anomenats Peranakan.
Peranakan.
Sí, Peranakan vol dir mestís en malai, que són descendents d'immigrants xinesos casats amb dones malaies. De fet, es coneixen com els xinesos dels estrets, perquè, clar, Malàisia, per un costat, té l'estret de Malacca i, al sud de tot, l'estret de Singapur. Per això es coneixen
com els xinesos dels estrets.
Exactament.
És curiós, també.
I destaquen algunes de les grans mansions, perquè, és clar, molta d'aquesta gent es van fer rics comerciant. Llavors hi ha la Blue Mansion, que, evidentment, com indica el seu nom, de quin
de color
és...
De color blau, no?
I després la Penang Peranakan Mansion, que és de color verd. És curiós de visitar-les, perquè hi ha un estil, una barreja d'estils i de tradicions xineses i malais, perquè ja hem dit que eren xinesos que es casaven amb
barrejats,
dones malaies.
Barrejats. Molt bé.
Molt bé. Ja hem dit també que els Peranakan els trobem també a Malacca i a Singapur. I com hem dit al començar, val la pena fixar-se en l'art mural, pintures interactives, en aquest cas, que vol dir que la pintura o el dibuix interactua amb elements reals, amb una moto, amb una bicicleta, amb un gronxador. Tu et pots asseure al gronxador i fer veure que t'estàs gronxant amb la pintura.
I formes part del mural.
Formes part, eh?
D'acord.
És curiós, i pots jugar. La més famosa és una bicicleta amb dos nens. És la més famosa de...
Aquest, la foto allà és típica.
Les postals, exactament. Sí, sí, si vas a Penang, et fas la fotografia allà amb aquests dos nanos.
I encara queda una altra ciutat?
Sí, encara una. Encara ens en quedaria una. No farem tota la península avui,
massa. No tenim temps. Però l'altra era
només que... Només una curiositat sobre aquests murals. Estaven molt mal cuidats, estaven molt fets malbé. I li vaig preguntar a un taxista, escolta, com és que no teniu cura d'aquests murals? Diu que els han fet estrangers.
Ah, molt bé.
I com que els han fet estrangers, doncs no en tenen
cura.
Així que van desapareixent, si heu d'anar, aneu ràpid, perquè, en fi... La darrera ciutat, Malacca.
Malacca.
Centre del món malai als segles XV i XVI, fins a l'arribada dels portuguesos, a mig camí de l'Índia i de la Xina, amb fàcil accés a les Moluques, les famoses illes de les espècies. Per tant, era el port predilecte, va ser-ho durant molts segles, dels mercaders orientals. De fet, va arribar a ser el port més ric d'Orient, i recalaven també, igual que a Kuala Lumpur i que a Penang, els sampans i els joncs xinesos, els dous àrabs, etc. Però també, clar, va ser un port cobdiciat per les potències colonials europees, per portuguesos, per holandesos i britànics, que uns s'ho van anar robant els altres, no? Ciutat que gira al voltant del riu Malacca, que creua tota la part antiga de la ciutat, i aquí és allò que dèiem, que a banda de comerciar també resaven, i en un mateix carrer, per exemple, és curiós que hi pots trobar mesquites musulmanes, temples hindús i temples xinesos. Aquí, si us hagués de dir, us recomanaria que féssiu una aturada al museu Zhenghe. Zhenghe va ser un almirall xinès eunuc i musulmà que va comandar 7 grans expedicions al segle XV, marítimes imperials amb grans vaixells. Hem de pensar que cadascuna de les expedicions del Zheng-He mobilitzava de 27.000 a 37.000 persones, anaven amb grans vaixells, destacaven els anomenats Baoquan, que eren els vaixells tresor, que, perquè et facis una idea, al seu costat el galió de Vasco da Gama era com una closca.
Era una broma.
Sí.
Era una broma.
I jo m'entretindria, potser, en aquest museu de la ciutat de...
Doncs prenc nota, per on hi anem. Molt bé.
En fi, deixem Singapur per...
un altre dia, no?
Un altre dia.
Perquè trobo que s'ho mereix, no?
Singapur és una ciutat prou gran, exacte, i podem dedicar-hi prou temps.
Un altre dia anem a Singapur. Gràcies, Toni.
Fins aviat.
Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Som al dia.
Som la nit.
Som dos programes amb el mateix objectiu.
Saber què està passant.
Què ha passat.
I també per què ha passat.
Tant a casa...
com al món.
Què ens fa diferents?
El ritme.
El ritme.
El ritme.
Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
Perquè al Catalunya nit som pausa.
Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
A tot hora
i a tot arreu.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Som diferents.
D'aquí 4 minuts arribarem a 3 quarts de 2 de la matinada. Ens truca el 93-201-7474 a la Fina de Nou Barris. Bona nit, Fina.
Bona nit, buenas noches. Mire, este señor que preguntaba por la leche de cabra, en el Aldi la he encontrado, y el yogur también. Uh-huh. Nutricionalmente es mucho más importante que la de vacuno, porque el vacuno es un animal muy alérgico, ¿eh? Alergoso y muy intolerante, con uh-huh. una lactosa muy fuerte. No todo el mundo puede tomarla determinadas. Y por cierto, la leche de cabra, pues sí, incluso para la formación de huesos, los osteoblastos, todo esto se dice que es mucho mejor. Esto, una cosa. Otra cosa, nosotros tenemos cabello guardado. Por ejemplo, mi pareja ahora lo lleva muy largo y lo va a cortar. Y yo tengo guardado, y una amiga mía, una buena trenza. En algún lugar hemos oído que personas que están dando quimio, etcétera, y han perdido su cabello y quieren pelucas, bueno, van a comprarlos a un lugar a donde son gratuitas y se entrega el cabello que tenemos. Incluso yo de mi colección de pelucas, que no me las pongo, pero tengo también dos o tres que las entregaría, no todas, pero dos o tres sí.
Sí, un lloc on poder donar el cabell perquè es faci servir per algú que el necessiti.
Això mateix.
De manera gratuïta, entenc, eh?
Sí, totalment, faltaria més.
Molt bé.
Després, una cosa, una pregunta políticament parlant. No hi ha dret de que una persona que ha trabajado y tiene su pensión, señora catalana que tiene tres hijas en paro, no está bien de salud y, caray, quiera comprar, que el médico le ha dicho para su pobre hígado, un poquito maltrecho, una merlucita y a 30 euros el kilo. España, es igual que sea cualquiera de sus regiones, los condados, Cataluña, Andalucía, es el país de toda Europa que vergonzosamente el poder adquisitivo con relación al sueldo está muy por debajo.
Sí, señora.
Entonces, esto no sé si lo tienen estas acciones, hacerlo los partidos políticos. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para quejarnos, no sé, en institutos de consumidores, donde sea, que hagan un ajuste justo, valga la redundancia? Porque no puede ser que, como le digo, que vamos, un pescado fresquecito o carne de mercado de abasto, porque sino que tienen que ir, por ejemplo, Gisona, ay, perdón, he dicho nombre comercial, no debería.
Es igual, no pasa nada.
Que son productos que sí que tienen sus controles de calidad y tal, pero los productos de súper, desde luego, no son lo mismo que los mercados de abasto frescos. Uh-huh. Y el día que nos quiten los mercados municipales, yo sería una de las que, vamos, va a padecer, va a sufrir cantidad, porque no vamos a poder comer ya comida fresca.
Ya, ya, ya.
Perquè si los cierran y si lo acaparan los grandes superficies, ja està
no,
bien.
No, cridem al mal temps, no tanquen els mercats.
Per favor,
si us plau.
Per favor, i tant, perquè ja es pot treure l'altre donde,
sí,
donde estigui al menjar
del mercat, sí senyora.
Això mateix. Finalment, ara se m'ha lo que volia dir. No me'n recordo.
No.
Havia de dir alguna cosa també que... Sí, ara em ve el cap. Se anuncia que en lo menos 400.000 personas, la mayoría marroquíes, se van a nacionalizar aquí en España. Cataluña es donde tenemos más mayor densidad. Yo digo una cosa, ¿sabe alguien? Yo es que me parece que no, tendré que preguntarlo, por si alguien lo sabe, si España tiene un tratado, un convenio de nacionalidad con Marruecos, es decir, ciudadanos españoles pueden alcanzar la doble nacionalidad con Marruecos y viceversa, porque yo sepa, ¿no? Entonces, si se nacionalizan, que ya están bastante marroquí también aquí, entonces será fraudulenta la nacionalidad, como hacen esta operación. Si alguien lo sabe, esto supongo que, bueno, es que se ha anunciado esta nacionalización, yo digo, ¿qué convenio? A mí no me consta que tengamos ningún convenio con Marruecos, ¿eh?
Entonces,
y finalmente digo, si podría leerme, alguien preguntaba por algún tema de la vista de investigación, porque nosotros tenemos una pequeña plataforma, en fin, que recogemos algunos avances.
Sí, a veces sobre... lo has explicado, sí.
Sí, a ver si está, es que lo ha leído usted una mica... que està votant, potser a mi s'ha més amb el to de la veu que no amb el contingut, però m'ha semblat que no agafava, diguéssim, el contingut de la pregunta d'aquesta senyora que demanava alguna cosa per la visió.
Sí, demanava si... Era una pregunta que faltava per contestar, no? Si un edifici d'AstraZeneca, allà també s'hi faria alguna investigació, deia sobre la L, espera que ara no trobo el paper, i sobre... si també els laboratoris AstraZeneca s'hi faran, és una pregunta que feia, investigacions de malalties rares de la vista.
Sí, era una pregunta. Sí, jo miraré una cosa que té algun contingut i si de cas ja el deixaria.
Vale, sí, millor un altre dia.
Sí, jo ho deixaria. Vale,
perfecte, gràcies, Fina.
Bona nit.
Que descansis. Adéu-siau.
El conte per anar a dormir.
A veure, com sabeu, aquesta setmana ens acompanya la gran Mercè Rodoreda a través del llibre que Edicions 62 va publicar ja fa uns anys amb el nom de Tots els contes. El relat d'avui porta per títol Viure al dia, i és una conversa entre tres dones que l'escriptora situa, atenció, en una saleta d'un pis del carrer Provença de Barcelona, i atenció a la data, 18 de juliol de 1936 a les 5 de la tarda. Per tant, què farem avui? La senyora Rovira serà la Judit Perpinyà, la senyora Piferrer serà l'Aina Grau, i la senyora Areny, jo mateixa. Escoltarem Viure al dia. A què s'estima més? Una mica de llet? Llimona? Llet? Miss Smith, la nurse de la nena, també s'estima més el te amb llet. Se'n beu dues i tres tasses. La meva cunyada, quan el meu germà la va deixar, quina bala de vidre, el meu germà. Doncs la meva cunyada també ho deia. Aquesta noia, volia dir, la Miss, la fas malbé, la tractes com si fos de la família i et perdrà el respecte. Quan el meu germà la va deixar, va venir a casa, i s'hi va estar 2 mesos. Ens va fer patir molt. Es ficava en tot, que si això, que si allò, que si aneu massa sovint al teatre, que si esteu massa temps a Calella, que si els nens són malcriats... Miri, a l'últim vaig trobar que tenia raó el meu germà, i això que la planyia de bona fe. I el seu marit? Està gaire emocionat?
Sap tant de dissimular ell. Ningú no va saber que escrivia una obra fins que la va tenir llesta. Veurà que el dia de Divendres Sant, quan ja ens havien ficat al llit i ja havia apagat el llum, perquè és ella el que paga el llum, em va dir: et sabrà greu que et digui una cosa? Jo, la veritat, vaig espantar-me una mica, perquè veurà, tot és saber mal que són els homes, i com que darrerament el veia distret, miri si estava distret, que un dia que va anar a veure un amic seu que havia tingut un atac d'apendicitis, es va ficar al pis de sota, i un gos que ja feia estona que el seguia pel carrer va entrar amb ell. El meu marit és un home conegudíssim i la minyona li va dir: qui he denunciar? Va donar la targeta i de seguida va sortir la senyora. El seu marit tenia un plet amb un llogater d'una de les seves cases del carrer de Salmerón, perquè volia fer obres i el volia treure, i ell no se'n volia anar. La senyora es va pensar que el meu marit, com a advocat, portava el plet i el va rebre molt amable i va començar a dir coses al gos i a moixar-lo. Ah, ja li havia explicat. Dispensi. Doncs quan em va dir que em volia explicar una cosa, li asseguro que no sé què vaig imaginar en uns quants segons. Que els negocis no li anaven bé, que potser tenia una amiga, que en Mas li havia fet la traveta i tenia dificultats amb el partit. Li asseguro que quan va dir-me que havia escrit un drama, vaig respirar.
El marit de la senyora Rocall és molt diferent. Totes les obres que escriu, primer les hi explica. I si no li agraden, canvia l'argument. Ara que la senyora Rocall és d'una intel·ligència, pensi que ho ha llegit tot. Parli-li de qui vulgui. Coneix tots els escriptors, els russos, quan diu quina força, et fan venir ganes de llegir-los. A mi m'agraden més els anglesos. Són tan espirituals, tan lleugers, són com si es begués una tassa de te amb llimona. Vostè no pot comprendre la comparació perquè li agrada el te amb llet. Perdoni si l'he interrompuda. Digui, digui.
De seguida em vaig adonar que havia escrit una gran obra. Veurà que el primer acte passa en un bosc, fa lluna. De tant en tant, un ocell vola d'un pi a un altre pi, hi ha una noia dormida damunt d'un tou d'herba i arriba un jove. Així que la veu, en queda enamorat. La noia es desperta i també queda enamorada. Aleshores, se senten lladrar uns quants gossos i aviat arriba el rei que s'ha perdut anant de cacera. De la manera que el meu marit em parlava d'aquest rei, era com si el conegués de tota la vida. El rei també s'enamora de la noia i se la vol endur al seu castell. Aleshores, el noi mata el rei, es posa el seu vestit i aquí s'acaba el primer acte.
Vol dir que està bé que tots dos s'enamorin de la mateixa noia i tan de pressa. Sap què hauria fet jo? És clar que jo no sóc ningú per donar consells, però ja veurà, entre nosaltres dues, doncs jo hauria fet que el rei trobés que la noia s'assemblava a la senyora, diguem la reina, que fa poc que és morta, i que se n'enamorés per culpa de la semblança.
No li diré pas que estigui malament, però l'obra ja és feta i ha agradat a tots els que l'han llegida. El segon acte passa al castell. Gran riquesa de decorats, gran riquesa de vestits. Tothom pren el noi pel rei, perquè resulta que aquest noi és germà del rei, un germà abandonat, però això no se sap fins a l'acabament. Ja veurà, jo li ho explico grosso modo. Però encara que siguin germans, són molt diferents de caràcter, perquè el noi aquest és un artista i vol que tothom sigui feliç. I la primera cosa que fa és un decret per deixar anar els presos i després reparteix el tresor entre els pobres i diu que no hi ha d'haver mai més guerra. I els nobles li comencen a agafar odi i diuen que el rei ha canviat perquè la noia és bruixa. Atien el poble contra la noia fins a tal punt que una nit el noi i la noia fugen del castell d'amagat i se'n tornen al bosc. No té pell de gallina, vostè? Miri, miri jo quins braços.
Quan es té l'ànima sensible no es pot anar pel món. Jo, que sóc bastant indiferent, veu? Necessito històries més crues per emocionar-me. Vol més té? No m'ha dit res de les meves tasses. El meu marit em va portar tot el joc quan va tornar de Txecoslovàquia. Veu? Aquests ocells són papagais i la cresta és d'or fi. Ara que he recomanat a la Pilar que, sobretot, no me la renti amb aigua calenta. I pel meu sant, faig mal fet de dir-ho, però el meu marit m'ha promès un culleret de perles. Ja l'ha encarregat al joier perquè vol que totes tinguin el mateix orient i que el degradat sigui perfecte. No li he ensenyat el vestit que em vaig comprar a casa en Balenciaga quan vaig anar a París? Oh, quin vestit! El vaig estrenar al sopar que va donar l'ambaixador de Cuba. Ja li ensenyaré. És blanc, tot blanc, brodat amb seda natural i diamants, falsos, és clar, però a la llum artificial enceguen. L'ambaixador em va mirar tota la nit, em mirava tant que em va arribar a fer angúnia.
Doncs veurà que s'amaguen al bosc i es fan amics de les bestioles i viuen de fruita i de petons, però un dia, com que els busquen, els troben. Ells estan adormits, com dos ocells, abraçats, perquè ja és la tardor. Així que sobre la cortina ja comencen a caure fulles. Venen dos soldats que han trobat el cos del rei, que el noi va sepultar sota un tou d'herba cobert de branques. I així que veuen els nois adormits, sense un crit, sense una paraula, tiren una fletxa al noi i el maten. Ella es desperta, ells li diuen bruixa, i l'agafen barroerament i se la passen de l'un a l'altre com si fos una pilota. Ella, d'una revolada, agafa el punyal que un d'ells porta a la cintura, se'l clava al pit i mor. No, no, encara no s'ha acabat. Se'l clava al pit i cau a terra com una pedra. Aleshores, voltada de boires, es presenta entre els arbres l'ombra del rei i explica que és germà del mort i que el va matar a ell per amor i que són germans de pare i que el reialme desapareixerà perquè els reis veïns declararan la guerra i tot s'acabarà perquè han matat l'amor.
És una obra molt perillosa, perquè si els artistes no la fan bé, a mi m'agrada més el cinema. El teatre, tot és cartró i les actrius americanes fan tan bonic. Em sembla que han trucat. Deu ser la senyora Rovira. Em va assegurar que vindria avui sense falta. A vostè ja li ho puc dir. És una xalabrada. Sempre porta la darrera notícia, la darrera història. Em penso que se les inventa mentre les va explicant. Si ve vestida com la darrera vegada que la vaig veure, ja us riurem. Duia un barret amb tres ocells, un de verd llimona, un de blau cel i un de color de rajola. Semblava que sortís de la bogeria. Entri, entri, senyor Rovira. Justament estàvem parlant de vostè. Li presento la senyora Pi Ferrer. La senyora Rovira, segui, segui.
Senyora Pi Ferrer, ha dit? Justament acabo de veure la meva cosina, que treballa a la casa on fan els vestits per l'obra del seu marit. Quin home, el seu marit. Quin senyor. Quin talent. La senyora Casas me'n va fer un plat. La meva cosina m'ha ensenyat el vestit de l'Hisenda, tot brodat de perles i amb les mànigues perdudes. I el vestit del rei. Quina capa. Folrada de vellut vermell, i per lligar-la al coll hi ha uns cordons amb unes borles d'or. I els vestits que porten quan són al bosc? Pensi que són de color de terra, i de tant en tant hi ha una fulla seca cosida. Fulles de debò. Una aprenenta que viu a Molins de Rei les va portar del seu hort. Tenen una perera que se'ls està morint i les fulles semblen artificials. Però me'n vaig de seguida. Imagini, demà és el dia 19 de juliol, del 1936. Fa 25 anys que em van posar de llarg i que vaig conèixer en Rovira, el meu marit, i no me'n recordava. Me'n vaig corrents a casa la modista de Capells a recollir una capelina com la de la marquesa de Lella, una preciositat, negra amb una corona de roses. Té, si vull té... No, no, senyora, gràcies. Ja li he dit que venia escapada i perquè li ho havia promès. No em pas sentit a dir que es prepara una catomba? No, ja volia dir jo. Sempre n'hi ha que exageren. Bé, senyora Piferrer, li desitjo un gran èxit. Passi-ho bé, senyora Areny. Passin-ho bé, senyores.
Senyora Rovira, no arribà a casa. A la cantonada Provença-Ribau, el primer cotxe de comitè mobilitzat, conduït per un nou vençà, va atropellar-la. Moria a l'Hospital Clínic l'endemà a la matinada. Maria Areny, compromesa en un afer de falsos passaports, fou detinguda el mes de novembre del 1936, alliberada el mes de juny del 1937, morta durant el bombardeig del carrer de Corts el 1938. Joana Piferrer, ferida en el bombardeig dit de la casa Elizalde, creuer Canàries, gener del 1937, calgué amputar-li una cama. El seu marit havia estat trobat mort a la rebassada un matí d'agost del 1936. Es tractava, evidentment, d'un error.
Pam! Quin final, quin final d'història que ha escrit Mercè Rodoreda. Que semblava la cosa més... allò... saps? Fràgil. Una cosa que sense cap sentit. Tres dones que parlen de... I això passa el dia que passa i al final és la nota a banda de la història. Ja veieu com acaben les dones. En fi, que la Rodoreda té tots els colors i tots els... és una delícia en tots els aspectes, fins i tot quan tracta de què passa el 18 de juliol del 36. Doncs hem d'acabar, perquè són les dues de la matinada i com a mínim avui no hem de patir perquè desaparegui cap civilització. Esperem que desapareguin altres coses, però no les civilitzacions. El que s'hi desapareix per avui és aquest programa, per demà, a partir de les 12, tornarem a ser aquí amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses. Per tant, us espero a partir de les 12 de la nit perquè truqueu al telèfon al directe o deixeu els vostres missatges de WhatsApp i compartir una altra estona amb vosaltres. Espero que un palet millor, fins i tot que avui, si és possible, de la veu. Així que gràcies per ser-hi, que descanseu i bona nit fins demà.